les 10 del matí.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana...
Us convidem a seguir les passes de Sant Ignasi de Loyola. 650 quilòmetres repartits en 27 etapes. És la proposta que ens ofereix el Camí Ignasià. Reviure la peregrinació que el Sant Basc va recórrer fa 500 anys de Loyola a Manresa. Seguir les petjades d'Ignasi de Loyola suposa compartir el procés espiritual que va viure el Sant. I aquesta és l'experiència que ha fet aquest estiu el grup de Famílies en Camí, que han peregrinat des de Loyola a Xavier i que comparteixen aquesta setmana a Catalunya Cristiana. Durant el trajecte han recorregut no només un camí exterior, també han fet una peregrinació interior. Com ens explica Josep Lluís Iriberri, director de l'Oficina del Pelegrí del Camí Ignasià, el destí d'aquest camí és la trobada.
El destí és el camí, no? Jo crec que en aquest cas el destí és aquesta trobada amb tu mateix, amb Déu. I allà on la trobis, ja s'ha arribat. I no falta que arribis a Zaragoza o que arribis... No, el destí, que en el fons és el destí dels ejes espirituals. Diu Sant Ignasi, els ejes espirituals, perquè la criatura s'encontri amb el Creador.
La matinada del 16 de novembre del 1989, soldats de l'exèrcit del Salvador van entrar a la residència de la Universitat Centroamericana i van matar tots els presents. Van morir 6 jesuïtes, encapçalats per Ignacio Ellacuría, també la cuinera de la residència, Elba Ramos, i la seva filla, Celina. Ara es compleixen 25 anys d'aquell assassinat i el jesuïta i teòleg català, Xavier Alegre, ens recorda aquells fets i ens parla del testimoni d'Ignacio Ellacuría. Segons Xavier Alegre, Ignacio Ellacuría tenia la capacitat de dialogar tant amb la guerrilla com amb l'exèrcit i per això van matar-lo. Ellacuría sempre deia que la guerra no la podia guanyar ningú i que perjudicava la majoria empobrida del país. Segons ell, només hi havia una solució, la pau. Per a Xavier Alegre, els màrtirs com Ellacuría ens ajuden a veure la realitat amb ulls més crítics i misericordiosos envers els pobres. I aquesta setmana a Catalunya Cristiana ens tornem a fer ressò de la situació dels cristians a l'Iraq i us oferim una colpidora carta d'una religiosa dominica que ens parla d'aquest drama.
I recordeu que si us voleu subscriure a Catalunya Cristiana ho podeu fer a través del telèfon 93 409 2810 o a través de la pàgina web catalunyacristiana.cat. També ens podeu seguir al Facebook i al Twitter.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Ràdio Estel.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens carn magra o picada de noll per 7,50 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Recorda, carn magra o picada de noll per 7,50 euros al quilo.
Marc Parrot presenta Sortir per la finestra, el nou disc d'un dels artistes que més arrisquen i innoven del panorama. El productor i director dels estudis Gravaciones Silvestres ens convenç un cop més que la música és evolució en estat pur. Sortir per la finestra, el nou disc de Marc Parrot, ja a la venda.
Deixant a dins la resta, sortir per la finestra...
Té problemes de memòria? Vol millorar les seves facultats? Vol potenciar-les? El seu fill té alteracions en la conducta? Al Centre Denken del carrer Balmes de Barcelona som especialistes en tractament cognitiu personalitzat. Treballem per mantenir i optimitzar les capacitats mentals de les persones per evitar o compensar la pèrdua de funcionalitats i millorar la seva qualitat de vida i relacions. Som especialistes en la detecció, la prevenció i la rehabilitació del deteriorament cognitiu en totes les seves fases. Visiti'ns a www.centrodenken.com o truqui'ns al 93 547 71 80. Denken, la nostra experiència al seu costat.
Sabia que Estelnet l'acompanya allà on vulgui anar?
A comprar.
Al metge.
Al banc.
A l'església.
I fins i tot al teatre, al cinema, a conferències.
A tot arreu on vulgui anar, Estelnet estarà amb vostè.
Informi-se'n al 93 179 76 39 i a estelnet.es.
Apunti-ho, 93 179 76 39.
Servei d'acompanyament d'Estelnet, perquè Estelnet està sempre al seu costat.
Ràdio Estel.
A tota costa.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Tota costa.
Què tal, amics? Bon dia a tothom. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A Tota Costa. Obrim l'edició 675 d'avui dissabte, 15 de novembre de 2014. Ja sabeu que des d'ara mateix i fins les 11, aquí, a Ràdio Estel, es parla de submarinisme. Amb diferents aspectes i, com no, també diferents protagonistes, amb uns instants parlem d'una interessant i també molt important conferència internacional mediambiental que es porta a terme a Barcelona a partir del proper dilluns 17 de novembre. En parlarem i analitzarem tots els seus objectius. Al llarg d'aquesta setmana també es van donar cita experts en videosumarí a la Universitat de Barcelona, entre ells el Manel Ballesteros, el doctor Manel Ballesteros. Avui en parlarem i sabrem exactament de què van parlar en aquesta interessant trobada. I al llarg d'aquesta edició d'avui de A Tota Costa parlarem amb un grandíssim escriptor, Alberto Vázquez Figueroa. Té unes experiències subaquàtiques realment molt interessants de fa molts anys. Avui en parlarem en aquesta edició i en aquesta antena de Ràdio Estel. Bé, doncs comencem ràpidament amb les salutacions del Toni Huguet, del Jordi Carretero i de qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs. Molt bon dia. Benvinguts.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Este año, en Valdés Loto, perseguimos la suerte. Llevamos más de 100 años repartiendo millones. Si estas Navidades quieres apostar por la ilusión, juega con nosotros. Ven a Valdés Loto. Estamos en la Ramblas 8894. Persigue también la suerte en www.loteriavaldés.es.
Paddy, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc, Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala, International Diving Center y Cas La Scala. Paddy, buceamos para divertirnos.
A tota costa.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira por su lado! ¡Mira, mira, te
la tengo! ¡Oh! En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo, mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Molt bé, doncs arrenca aquesta edició de A tota costa. Fins les 11 en punt del matí, com sempre, us acompanyem parlant de temàtiques vinculades amb el món marí, que és el que ens agrada i el que ens apassiona, eh? I darrerament estem d'enhorabona a la ciutat de Barcelona. Veureu, el coneixement del món marí, que per cert ha progressat a un ritme sense precedents en aquesta darrera dècada, 9 anys després de la celebració de la Conferència Internacional sobre Investigacions Oceàniques, Barcelona, la propera setmana, a partir del dilluns 17 i fins al 21 de novembre, serà la ciutat, serà la seu en la que es portarà a terme la segona Conferència Internacional sobre Investigació Oceànica aquí a la nostra ciutat comtal. Quins són els objectius d'aquesta trobada? Quins són els objectius d'aquesta Conferència Internacional, per la que, per cert, passarà gent de moltíssim prestigi? Bé, doncs avui en parlem amb el Santi Serrat. Ell és el director editorial de la Fundació per la Navegació Oceànica de Barcelona. Santi, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns. Anem a parlar, doncs, d'aquesta segona conferència internacional que, home, és una llàstima, no?, que es faci, crec, 9 anys després, no? Crec que la primera va ser el juny del 2005 a París.
Sí, exacte, la primera va ser a París i 9 anys després es fa a Barcelona la segona conferència. Uh-huh. És la reunió, diguem-ne, científica més important en el món de l'oceanografia. I en aquests darrers 9 anys hi ha hagut moltíssims avenços i moltíssims coneixements i la situació ha canviat, el coneixement de l'oceà ha sí. canviat moltíssim.
Una llàstima, no?, que es faci cada 9 anys...
Bé, no sé exactament si s'ha de fer cada 9 anys o no. El que passa és que suposo que es fan cada cop que la ciència oceanogràfica considera que és necessari canviar una mica el paradigma científic, no? És a dir, el que és evident és que, per exemple, el coneixement que hi havia, en cas concret, posem per exemple, del paper de l'oceà com a fixador de l'anhídrid carbònic, del CO2, doncs ara es tenen uns coneixements que fa 9 anys no es tenien en absolut. Aleshores, ara és un moment importantíssim, sobretot per preparar les conferències que es faran de Rio i les conferències que es farà de París sobre el canvi climàtic i sobre que es faran el 2015, és molt important, diguem-ne, per a la comunitat oceanogràfica reunir-se i avaluar quins avenços s'han fet durant aquests 9 anys i quin és l'estat de la qüestió i quins són els objectius de cara precisament a aquestes conferències importantíssimes que tindran lloc el 2015 a París.
Mm-hmm. Anem a parlar...
I arriba a l'any 20.
Sí, de seguida parlarem i ens introduïm en aquesta conferència internacional que el proper dilluns, el dilluns 17 de novembre, comença aquí a Barcelona. Però abans parlem amb tu, ets director editorial d'aquesta Fundació per la Navegació Oceànica de Barcelona. Quina és la vostra activitat des d'aquesta fundació?
Bé, la Fundació Navegació Oceànica Barcelona va néixer doncs, amb la idea de fomentar el que és la navegació oceànica i l'alta competició oceànica a Barcelona, conjuntament amb tot el que això comporta, que és la creació, recolzar la cultura del mar, recolzar sobretot la vessant científica, la vessant humanística, la vessant tecnològica de coneixement que comporta la vela oceànica, no? Que és, té un abast amplíssim de moltes disciplines científiques, tecnològiques, humanístiques. Aleshores, fonamentalment, la Barcelona World Race ha estat, diguem-ne, la fita més important, l'organització de la Barcelona World Race, que és la regata de la Volta al Món, que es fa en 2 tripulants sense escales, que comença a Barcelona i acaba a Barcelona, que ara, el 31 de desembre, es farà la tercera edició. Doncs aquesta regata, diguem-ne, és la fita, l'esdeveniment més important que ha organitzat l'EFNOP. I precisament és amb el context d'aquesta tercera edició de la Barcelona World Race que té lloc aquest congrés, perquè hi ha molta relació entre la regata i la ciència oceanogràfica. Mm. En aquesta edició, la regata doncs, comportarà un seguit d'experiments científics que es faran que aportaran dades als oceanògrafs per conèixer millor l'oceà.
A partir del proper dilluns es donen cita aquí a Barcelona. Més de 600 experts que venen de 70 països. No sé si voldries destacar alguna presència especialment significativa.
Bueno, tenim els més importants científics oceanogràfics que hi ha diguem-ne, en aquests moments en el món. Tenim el Mike Roman, tenim a Daniel Poli, que és un professor principal investigador de la British Columbia, que està a Canadà, i la Jane Lubchenco, que és l'antiga col·laboradora del president Obama amb tots els temes de medi ambient i els temes de sostenibilitat. Hi ha els científics més destacats del món, de Japó, tenim Shinichi Uye, que és del Japó, Sam Dupont, que és de Suècia. És a dir, diguem-ne que podem esmentar, clar, podria esmentar noms de personatges que possiblement només les persones molt, molt ficades en el tema de la sonografia poden conèixer. Mm. Però podem dir que estan, diguem-ne, els científics més destacats en el món oceanogràfic. Mm-hmm. 600, com has dit tu ben bé, 625 participants de 75 països.
Déu-n'hi-do, eh? Les persones, per tant, més importants del món probablement es donaran cita doncs, aquesta propera setmana aquí a la ciutat de Barcelona. Home, és un privilegi per la ciutat, jo crec, doncs, ser la seu doncs, d'aquesta conferència internacional. Per tant, doncs, serà un centre d'atenció, jo crec que a nivell mundial, no? A nivell científic mundial. Aquestes trobades, deixa'm que et digui també, Santi, que en moltes ocasions, en fi, es fa molt de rebombori, són molt noticiables. Els mitjans de comunicació se'n fan doncs, notícia, però després, amb les darreres doncs, edicions o les conclusions d'aquestes conferències, jo no sé si es té la seguretat de que s'acabaran aplicant.
Bé, bueno, això és una pregunta que es fa a tothom. En realitat, aquestes conclusions científiques sobre com està evolucionant, diguem-ne, el nostre planeta, perquè en realitat es tracta d'això, doncs cada vegada són més explícites. I cada vegada l'objectiu d'aquestes informes científics és conscienciar a governs, conscienciar al món polític, al món de l'empresa, al món de les organitzacions internacionals en què s'han de prendre mesures. És a dir, són els científics els que estan, diguem-ne, explicant en el món el que està passant. No? Per això aquests congressos són cada cop més importants, sobretot perquè, diguem-ne, sintetitzen l'opinió comú dels científics. És a dir, d'aquests congressos sortiran, diguem-ne, una mica el llenguatge amb què la ciència parlarà al món. No? I això, doncs, sempre al final, el ressò que després tingui això, o la conseqüència pràctica això, que això tingui això, no puc opinar sobre això perquè no és la meva especialitat. Mm. Però el que sí es pot dir és que fins ara, fixeu-vos, des de la conferència que es va fer a Rio l'any 1992 fins en aquests moments, fins a el que està passant ara, diguem-ne, l'actitud de l'ONU fins ara, doncs és un seguit d'informes científics que donen peu a accions com l'objectiu del mil·lenni, com l'agenda post-15 de l'ONU, etcètera, no? I que tenen com a finalitat, bàsicament, doncs, analitzar quins són els problemes que té el planeta, que són importants respecte al canvi climàtic, per exemple, no? O respecte al problema de l'aigua, respecte a molts problemes que es denuncien o que es posen en evidència gràcies a aquests congressos científics.
Uh-huh. Ja per acabar, voldria parlar també, Santi, clar, imagino que també hi ha activitats paral·leles, no?, a la celebració d'aquest congrés.
Sí, hi ha activitats ciutadanes obertes al públic, sí. Hi ha esdeveniments com, per exemple, el Museu Blau i una projecció de les últimes pel·lícules de Marseille Underwater Film Festival, que és un festival magnífic sobre pel·lícules de tema oceanogràfic, que tracten de l'oceà, que tracten del mar. I després, en el Museu Marítim de Barcelona, hi haurà l'Underwater Festival, que és podem veure la col·lecció molt, molt important de càmeres submarines. Serà una exposició molt interessant per l'amant de l'oceà i també per l'amant de la fotografia.
Sens dubte. Una exposició de la que hem parlat en aquest espai de ràdio i que un cop més recomanem en aquesta sintonia. Bé, doncs, amics, aquí ho teniu, eh? Una importantíssima trobada a partir d'aquest proper dilluns, 17 de novembre, i fins al 21 de novembre, Barcelona és la seu en la que celebrarà aquesta segona conferència internacional sobre la investigació oceànica. Doncs és un privilegi per la ciutat de Barcelona rebre doncs, aquests més de 600 experts que venen de diferents països del món, 70 i escaig països del món que es desplacen aquí a Barcelona per donar i oferir els seus coneixements. De tot plegat n'hem parlat aquest matí i dissabte com a primer protagonista amb el Santi Serrat, és el director editorial de la Fundació per la Navegació Oceànica de Barcelona. Ha estat un plaer, Santi, gràcies i espero que sigui tot un èxit.
Gràcies Moltes gràcies a vosaltres.
Un èxit que, en el que, per cert, heu treballat en aquesta conferència des de ja fa molt de temps, no? Esteu treballant-hi.
Sí, sí, portem ja molt de temps treballant perquè aquesta conferència neix de la col·laboració entre la FNOB i la UNESCO, la Fundació de Navegació Oceànica Barcelona i la UNESCO, que és una col·laboració que ja data de fa més d'un any, que s'ha començat a fer executiva i que esperem que continuï en el futur. No? I que en aquesta, repeteixo, en aquesta Barcelona World Race veurem molts d'aquests projectes científics, com és la mesura de la salinitat, la mesura dels microplàstics, la mesura de la transparència de l'aigua del mar, i sobretot el llançament de les boies Argo, que és un projecte internacional, que la regata col·laborarà amb tots els vaixells.
Doncs enhorabona, felicitats, gràcies, molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adeu. Primer protagonista, de seguida arriba la previsió meteorològica, el temps, i seguim fins a les 11, a tota costa.
Hola, soy Javier Nart.
Soy Blanca Fernández
Ochoa. Soc l'Eduard Ametlla.
Soy Santiago Acosta.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Només envoltats de natura podem descobrir els sabors més autèntics. Només al restaurant Can Pijaume descobriràs el millor marisc, els cargols més gustosos i la carn de Girona i Galícia més tendra. Una masia rústica enmig de la natura del Montseny que farà dels teus àpats moments inoblidables. Can Pijaume, a la carretera de Breda, quilòmetre 3, a Riells i Viabrea. Més informació al 972-870361. Can Pijaume, estimant la cuina des de 1984.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. La situació meteorològica d'aquest cap de setmana molt més tranquil·la que la que vàrem tenir ahir, amb pluges, i avui amb un ambient ja més assolellat, tot i que aquesta tarda no descartem algun ruixat cap a l'Alt Empordà, la Garrotxa i també punts de les comarques del Pirineu. A la resta, els vents de ponent s'emportaran bona part d'aquesta nuvolositat. Pel que fa a la situació marítima, doncs una mica complicada, perquè tenim vent de ponent que aixecarà àrees de maró i de forta maró a la costa central, al nord de la costa d'Aurada i també al sud de la costa de l'Alacant. I als dos extrems del país, on bufarà el vent de mestral, la situació marítima no passarà de maró. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, es troba situada al voltant dels 20 graus, per tant, encara és alta per l'època de l'any. De cara a demà diumenge, una situació tranquil·la, els vents afluixaran una mica, ambient assolellat i també alguns núvols poc importants cap a les comarques del Pirineu.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
...17 de abril, 22 horas... ...longitud 47 grados este... ...latitud 10 grados sur... ...profundidad 25 metros... ...aquí la vida pulula salvaje y tranquila... ...cruel... ...sumergida en su propia belleza y en sus insólitas formas... ...aquí... ...hay una ley... ...unos secretos... ...distintos a los de la Tierra...
A tota costa, l'únic programa que obre els ulls sota l'aigua.
Paddy, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc, Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala, International Diving Center y Cas La Scala. Paddy, buceamos para divertirnos. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
A tota costa.
Molt bé, doncs seguim en aquesta entrega, seguim en aquesta edició de A tota costa. La ciutat de Barcelona, que darrerament està realment sent protagonista de, en molts aspectes, de la imatge submarina. No fa pas massa setmanes parlàvem d'una interessant exposició, mostra, que està en vigor en el Museu Marítim de la Ciutat Comtal, en el que podreu veure la història de la imatge submarina en quant a fotografia, bàsicament. Una recomanació que hem fet des d'aquest programa en diverses ocasions. I també parlant d'imatge submarina, en aquest cas de vídeo, hem de dir que el passat dimecres, dia 12 de novembre, la investigació submarina va ser la protagonista amb una nova edició de la mostra de vídeo científic de la Universitat de Barcelona. De què vam parlar exactament? Quin va ser l'objectiu d'aquesta trobada? Bé, doncs avui saludem aquest matí de dissabte en el doctor Manuel Ballesteros. És professor titular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Manuel Ballesteros, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doctor, gràcies per atendre la nostra comunicació telefònica i fer-ne doncs, 5 cèntims una mica del que vau fer el passat dimecres a la Universitat de Barcelona amb aquesta imatge submarina com a protagonista, no?
Doncs sí. Com tu ben has dit, cada any la Universitat de Barcelona organitza aquesta sessió de vídeo científic i aquest any li ha tocat el tema de la investigació submarina. I la jornada va constar primer d'una sèrie de vídeos científics o divulgatius i després una taula rodona amb diferents especialistes en el tema, entre els quals estaven el doctor Miquel Canals, de geologia, la doctora Creu Palacín, també zoòloga del Departament de Biologia Animal, també estava el doctor Javier Nieto, el més gran especialista en la investigació d'arqueologia submarina, el doctor Javier Romero, el doctor Sergio Taboada i jo mateix. Cadascú vam parlar una miqueta de la especialitat de cadascun.
Una mostra de vídeo científic, una iniciativa que es va iniciar en l'any 1991 en la Universitat de Barcelona, que està organitzada per la facultat, per aquesta facultat de Biologia de la que avui estem parlant. Bàsicament, l'objectiu quin és, Manel?
Doncs l'objectiu d'aquesta jornada en particular era posar a l'abast de la gent, dels alumnes o de la gent que volgués acudir, perquè l'entrada era lliure totalment, malgrat que es feia a l'aula magna de la Facultat de Biologia, posar a l'abast de la gent doncs, alguns detalls de la nostra investigació que a vegades queden amagats en les publicacions científiques que publiquem. O sigui, també tenim, jo vaig parlar precisament d'això, tenim quasi l'obligació o la moral de divulgar la nostra investigació.
Una investigació que en moltes ocasions queda una mica diluïda, em fa l'efecte. No se li dona al rebombori o com a mínim doncs, la notícia que hauria de ser. No? Precisament entre la investigació i la divulgació, com utilitzar les imatges submarines. És una mica el subtítol d'aquesta trobada. Unes imatges submarines en molts casos doncs, que heu portat a terme molts de vosaltres. De fet, tu, Manel Ballesteros, has estat i ets un investigador que has estat a l'Antàrtida, en fi, en diferents ocasions. Home, realment, doncs, les persones que hi van intervenir tenen un currículum, diguem-ho així, molt intens, no?
Doncs sí, sí, sí. Jo porto ja 39 anys en el camp de la biologia marina i també he anat a l'Antàrtida, però principalment investigo en l'àrea del Mediterrani. I en particular jo vaig, a part de presentar un petit vídeo divulgatiu sobre un treball que vam fer en l'intermareal i sublitoral de la illa del Rei Jorge, en l'Antàrtida, doncs em vaig atrevir a portar uns quants aparells que jo vaig per la presa d'imatge que jo vaig utilitzar des de l'any 76, des de les famoses càmeres Nikonos, les Nikonos 3, la Nikonos 5, fins a una càmera digital que utilitzo actualment, també una videocàmera i una carcassa que pesa 20 quilos. I tot això vaig parlar en el sentit de que la tecnologia ha canviat moltíssim amb els 30 i pico d'anys que portaven la majoria dels que estaven allà a la taula rodona, la tecnologia de la presa d'imatges, i que en l'actualitat tot és molt més fàcil.
Mm-hmm. Per cert, has estat ja en el Museu Marítim?
Doncs encara no he estat i tinc ganes d'anar-hi perquè allà en el Museu Marítim, l'exposició de l'Antàrtida, refereixes?
No, a l'exposició de les fotografies submarines, que s'estan fent, les carcasses, les màquines de fotografia submarina realment històriques que s'està produint doncs, ara mateix en el Museu Marítim de Barcelona.
Doncs mira, no m'havia enterat d'això. Jo pensava que es referies a una exposició sobre material de l'Antàrtida, que penso que encara està allà, uh-huh. i que està allà d'exposició també el meu tratge sec que vaig utilitzar les darreres campanyes.
Sí, sí.
Doncs no, doncs ja que ho dius, doncs intentaré anar-hi abans de que...
Tens uns quants mesos encara per endavant, per gaudir d'aquesta exposició, que fa una mica una trajectòria per la història de la imatge submarina, no?
Doncs mira, aniré.
Amb moltes aspectes molt interessants. Home, l'Antàrtida, no? És un element doncs, que sona molt lluny, verdaderament, però... Clar, deixa'm que faci una mica d'advocat del diable, Manel. Hi ha molta gent que es pregunta exactament aquestes investigacions que es porten a terme a llocs tan realment allunyats de la nostra civilització més directa, no? Sobretot a l'objectiu, no? que tenen. Quan torneu amb aquestes investigacions que heu fet, amb les dades, realment són dades que es poden aplicar una mica en el terreny més proper que tenim?
Doncs, bueno, realment no, perquè bueno, jo he anat en diferents campanyes destinades a la investigació de la biodiversitat marina a l'Antàrtida. O sigui que, bueno, en tot cas sí, bueno, en tot cas hi ha un aspecte també a tenir en compte, i és que també formo part d'un equip d'investigació que està dirigit per la doctora la Conxita Ávila, que va ser qui va organitzar realment la jornada de vídeos d'investigació submarina, doncs de l'aplicació d'algunes substàncies que tenen alguns invertebrats i algues marines per com a aplicació en biomedicina, en farmacologia o en l'obtenció de productes anticancerígens o així. O sigui que, en principi, alguns dels animals que estudiem o les algues que estudiem sí que poden tenir alguna utilitat o una utilitat secundària més que de la pròpia del propi coneixement de l'espècie on viu i com és i com es reprodueix i etcètera.
Des del punt de vista de la Facultat de Biologia, quin interès hi ha en gaudir, disfrutar, doncs, investigar els fons marins? Dic entre la gent, els futurs biòlegs.
Doncs la nostra Facultat de Biologia de Barcelona és una de les pioneres en l'estudi del medi marí. Podríem dir que es van començar a fer estudis als anys 70 del segle passat amb el Departament d'Ecologia, després altres departaments com el nostre, el Departament de Biologia Animal, al qual pertanyo jo mateix, doncs van començar a fer nombrosos estudis, de diferents estudis ecològics, estudis faunístics, i és una pionera realment en això. I relacionat amb això, tinc que dir que el Club d'Immersió Biologia, el CIP,
sí.
és un club que van crear l'any 1983, penso. Jo vaig tenir l'honor de ser el primer president durant els primers 8 anys.
Mario Bofill, Andreu Llamas, en fi, han passat noms molt importants.
Tots aquests han sigut alumnes meus, o sigui que els conec perfectament. Per cert, fa poc, fa uns quants dies, van passar per Talassa un reportatge sobre el CIP. No sé si...
No vaig tenir ocasió de veure'l.
Doncs van crear el Club d'Immersió Biologia ja fa 30 anys i des de llavors ens hem dedicat des de la facultat i el club, que està localitzat aquí a la mateixa facultat, doncs hem fet nombrosos cursos de biologia marina, sortides amb l'ànim d'observar la fauna i la flora marina, sempre immersions amb molta cura, tenir molta cura, sense agafar res ni del fons marí, no sé, que sigui per investigació. O sigui que la nostra facultat ha sigut bé amb els científics de la facultat o bé amb els submarinistes del CIP, una de les pioneres en els estudis del medi marí, la península ibèrica, a Espanya.
Efectivament, aquesta universitat, aquesta facultat de Biologia, doncs, donar i inculcar doncs, aquests aspectes d'investigació, de divulgació i de conscienciació. Potser en aquest darrer de la conscienciació, és aquí on hauríem de fer extensiu a la totalitat de la població, no? Conscienciar sobre doncs, determinats aspectes que ajudin a conservar el nostre Mediterrani, no? Per exemple, que tenim més proper, no?
Exacte, el nostre pobre Mediterrani.
Sí.
Que ho hem maltractat durant segles.
Però això té solució o no? El mal que hem fet.
No ho sé, és que es poden parlar en diferents nivells. A nivell de la pesca està molt malament. A nivell de la contaminació està en algunes zones, s'està millorant en algunes zones. I a nivell global no te sabria dir si d'aquí a 100 anys doncs, tindrem una biodiversitat més o menys com la que tenim ara. Depèn també de la conscienciació dels polítics.
Doncs anem arreglats, eh?
Doncs sí.
Si és per la conscienciació dels polítics, anem arreglats.
El que està veient últimament, doncs sí.
Pobre Mediterrani.
Tota la raó. Sí,
estan ocupats amb altres coses. Bueno, ja per acabar...
volia dir-te que en alguns aspectes, per exemple, les praderes de Posidònia oceànica, aquesta fanerògama submarina endèmica del Mediterrani, en algunes zones de la costa catalana s'està recuperant. Uh-huh. O sigui que no tot és tan negre.
Ja, bueno. Doncs, home, però no crec que sigui conseqüència dels polítics, no, això?
No, això no.
això no. Ja per acabar, Manel Ballesteros, sí. Doctor, sempre ens agrada doncs, preguntar-te quin és el projecte més immediat doncs, que et ronda pel cap ja, algun viatge interessant, important?
Doncs mira, ara, des de ja fa uns quants anys, els viatges ja... No és que hagi renunciat a ells, però he fet tants viatges que ara l'interès que tinc és de plasmar una miqueta les coses que tinc, les mostres que tinc, la col·lecció d'imatges. Ara estic col·laborant amb un projecte molt maco també en una pàgina web de Cristobranquis, dels llimacs de mar, i intentar posar a l'abast del màxim nombre de gent doncs, aquests coneixements que he tingut la sort d'acumular durant quasi 40 anys.
Doncs estarem atents a veure si podem doncs, fer-ho extensiu amb línies generals. Res més, doctor Manel Ballesteros, ha estat un plaer. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adeu. Aquesta investigació submarina, la nova edició d'aquesta mostra vídeo científic de la Universitat de Barcelona. De tot plegat ens n'ha parlat el doctor Manel Ballesteros, professor titular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas.
¡Mira!
En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo, mucho buceo.
Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de San Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Hace días que te observo y he contado con los dedos. ¿Cuántas veces te has reído y una mano me ha valido? Hace días que me fijo.
Bueno, seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. Os lo decíamos en nuestro sumario, en nuestro avance de temas. Hoy tenemos el placer, privilegio, de saludar a un buen amigo de este espacio de radio, este programa. Y hace años hemos tenido la ocasión periódicamente de hablar con él y es todo un honor, un privilegio, repito, hablar con Alberto Vázquez Figueroa de una pasión conjunta que nos une con nosotros y con todos vosotros que sois amantes del fondo del mar en definitiva, del buceo. Alberto Vázquez Figueroa tiene una extensísima experiencia vinculada con aventuras literarias y aventuras vividas, evidentemente, en primera persona. Don Alberto Vázquez Figueroa, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Yo decía,
saludar a todo el que esté, que sea aficionado al mar, siempre es un placer.
Yo decía que su afición al mar, su amor al mar, no solo es literario, sino también es personal, ¿no?
Hombre, yo fui submarinista muchos años, fui profesor en el buque escuela Cruz del Sur de los años 57, 58, creamos todas las escuelas de buceo de la Armada, de las Fuerzas Especiales, de todas esas cosas. Recuerdo un año que vino el Juan Sebastián Elcano a Lanzarote y apareció en mi casa un oficial muy elegante diciendo que el capitán del Juan Sebastián me invitaba a cenar esa noche en el barco. Una cena de gala maravillosa. Bueno, ahí fui con mi hija, que entonces tenía 18 años, fascinada con aquellos dos guardias marinas. Y en la escalinata me estaba esperando, al pie de la escalinata el comandante. Y se me queda mirando y me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Yo le dije, pues no, mi comandante no. Yo creí que me había invitado, pues bueno, porque uno es una persona medio conocida, que ha escrito libros y cosas de esas. Sí. Digo, no me acuerdo usted. Dice, yo fui alumno tuyo en el Cruz del Sur. Hombre. Él había sido luego el jefe de la escuela de buceo de la Armada en Cartagena. Y había sido mío alumno mío en el Cruz del Sur. Y luego en el 59 fui el jefe del equipo que rescató los cadáveres en la catástrofe de Riva del Lago, sí, en Zamora, uh-huh, cuando se cayó la presa. Sí. O sea que mi amor al submarinismo es... Y representé a España en el primer Congreso Mundial de Actividades Subacuáticas que se celebró ahí en Barcelona.
Sí, sí, sí. Creo que fue un accidente, ¿no? Lo que le obligó a dejar la práctica activa del buceo.
Sí, bueno, yo soy sordo totalmente de un accidente de inmersión. Soy sordo totalmente del oído izquierdo. Y luego, bueno, tuve unas hemorragias catastróficas que durante mucho tiempo las ligué también a cuestiones de buceo. Pero más tarde, mucho más tarde, en el año 69, a partir del 69, el resultado fue que en la alta Amazonía ecuatoriana, hace en el año 69 por ahí, me mordió una noche un mortílago hematófago, el Desmodus rotundus, este famoso. Uh-huh. Y ese me provoca, primero, que no esté enfermo nunca de nada, gracias a Dios. Entonces no está enfermo de nada. Pero me puede provocar unas hemorragias grandes en un momento determinado. Y eso fue lo que yo en un principio pensé que se debía a alguna cosa de submarinismo, pero no, parece no, que submarinismo no tiene nada que ver con eso.
Bueno, de la vida personal, el mar ha sido y ha significado mucho para la vida de Alberto Vázquez Figueroa, que ha trasladado a lo que es su pasión también y su trabajo como escritor. Yo recuerdo una novela, Bajo siete mares, que yo aconsejaría a todo el mundo. Bueno, pues es un libro, yo creo que a quien le gusta el buceo, quien le gusta viajar, quien le gusta las aventuras vinculadas con el mar, tiene que leer, ¿no? Esa historia, esa novela que él narra las peripecias de tres amigos buceadores que adquieren un viejo yate, bueno, y hallan restos de barcos hundidos, etcétera, ¿no? Realmente ahí se plasma, creo, muchas vivencias, ¿no?
Sí, claro, todo lo que yo había sido submarinista, todo lo que yo viajé, el barco de que compramos en Puerto Andrach, que estaba totalmente hundido y lo reparamos, tuvimos todo un verano reparándolo, muchas de nuestras experiencias. Hay también, lógicamente, un poco de fantasía en cómo en todas estas cosas, es una especie de historia novelada y hay una parte de esa fantasía, pero hay mucha parte de realidad, porque dos de los que íbamos tres, y uno había sido compañero mío en el Cruz del Sur y otro había sido alumno mío. Y todas las experiencias de buceo, en cuenta que estamos hablando del año, yo sé que novela la debí escribir, ese libro lo debí escribir sobre el año 60, 59 o 60, fue cuando, sí, cuando acabé la escuela de periodismo, en el 59 fue cuando nos fuimos a hacer ese viaje. Y realmente para mí fue un libro extraordinario, era... Creo que fue mi segundo libro. El primero fue Arena y Viento, que era mi experiencia en el desierto del Sahara. Yo me había criado en el desierto. Uh-huh. Y este fue el segundo. Y sí, es un libro que, bueno, a veces lo leo y recuerdo anécdotas muy bonitas. Por ejemplo, la del el buzo griego aquel, un viejo pescador de esponjas que había hundido su barco y para que no lo desguazaran y le bajamos a que lo viera. Uh-huh. No, es muy muy bueno, cosas muy interesantes.
La verdad es que el fondo del mar entraña un romanticismo verdaderamente espectacular, ¿eh?
El que no se pone, el que no se siente ahí en paz consigo mismo y en un mundo diferente, bueno, es que no.
Uno a veces está buceando y piensa, con lo tranquilo que se está aquí abajo, con lo que nos estamos complicando la vida ahí en la superficie.
Lo malo es que no nos podemos quedar siempre abajo. Si nos quedamos para siempre abajo, estamos listos. Pero allí, cuando estás, de verdad, es como subir al cielo. Bajar al fondo del mar es como subir al cielo.
Uh-huh. Alguno habría que bajarlo, ¿no?, para que se tranquilizara y viera
sí,
las cosas
políticos,
con más claridad.
Bueno, sí, algunos políticos y a bastantes banqueros habría que bajarlos para que vieran aquellos pececitos, los monos que están, y lo viesen, y en ese momento cerrarles el acceso del aire y a ver si se quedaban en paz allí arriba, ahí abajo viendo pececitos, porque francamente la que nos están liando, eso no se soluciona con ninguna descompresión.
Uh-huh. La verdad es que están complicadas las cosas, ¿eh? Ahí donde mires, ahí donde rasques, salen cosas que... Yo no sé si es que antes ocurría también y no se sabía, y ahora los medios de comunicación, bueno, pues estamos ahí muy pendientes de lo que ocurre, o es que, en fin, cada vez las cosas se complican más, la especie humana, quiero decir.
No, mire, lo que ocurre es que las democracias se pudren, desgraciadamente. La vida de las democracias es corta, es como una vida humana. Si la luego, por desgracia, siempre acaban en una dictadura, en una guerra civil, en un desastre. Pero si tú dejas una dictadura que viva, como un niño que va creciendo al principio es buena persona o lo que sea, más o menos va conviviendo, y luego a medida que se va haciendo grande y cada vez mayor, porque la democracia lo que tiene es que va generando en torno a sí una cantidad de personas inútiles y de vivos que viven de esa democracia, o sea, de lacras. Y eso va creciendo, 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 en torno entonces a lo que era un gobierno más o menos que funcionaba, se va engordando el primo, el padre, el abuelo, el otro que es pariente, el otro que sea, y creamos una burocracia brutal a la que hay que alimentar, y que además no solo se conforma con que la alimente, sino que roba todo lo que está a su alrededor. Entonces, si esa democracia dura mucho tiempo, acaba pudriéndose. Ella misma genera una especie de gangrena, y es lo que estamos viendo. No importa que sea un partido político o que sea el otro, No, todo es la gangrena. Hasta que desgraciadamente llega un Hitler o un Franco o un lo que sea y coge y empieza a matar gente y mata a la democracia y a todo el que se ponga por en medio. Viene un desastre, una época negra, una época oscura, miles de muertos, aquellos, y de esa desgracia florece otra vez la democracia. Y al principio, y eso es algo cíclico que yo he visto en tantos años de viajar y tantos años de estar en follones, en periodismo, en guerra, lo he visto y es, digamos, por sí mismo interminable. Es el ciclo vital. Uh-huh. Nace, crece, se pudre y muere.
En fin, nos estamos alejando de nuestro tema principal y motivo que motiva esta entrevista, esta charla con Alberto Vázquez Figueroa, que es el mar, que es el buceo, que es la pasión que tiene y que sigue teniendo, ¿no? En cualquier caso, ahora estamos en conexión con Madrid, pero, en fin, las Islas Canarias todavía forman parte de su vida cotidiana, ¿no?
Bueno, ahora ya voy menos por allí, pero yo vivía en Canarias, pues, muchos hijos, y una casa muy agradable, en Lanzarote, estábamos todos reunidos, y yo iba y volvía a Madrid, pero ahora, salvo en las épocas de verano, ya se hace más duro estar cada 15 días yendo y volviendo, teniendo en cuenta pues que mis hijos, uno está en Tailandia, el otro en Noruega, el otro aquí, el otro allá, el otro más allá, se han desparramado, y es más fácil verlos en Madrid que no en
Canarias.
Que en Canarias. Uh-huh. Y ya, pues uno, el mar cansa y el bucear y toda esa cosa, con 77 sacos encima, ya uno, si estuviera siempre buceando, sí, o saliendo a navegar. Pero no hay nada más cansado que dejar una temporada de salir al mar y salir. Regresas hecho unos zorros.
Bueno, la edad no es excusa y le diré por qué, porque además un buen amigo, una persona que usted conoce bien,
Eduardo
sigue en activo y sigue viajando y evidentemente buceando, ¿eh?
Sí, pero él está más cerca y él lo hace con más frecuencia.
Bueno,
y
si hay que ir a Cuba se va, ¿eh? Quiero decir que...
No, este es una cuestión de entrenamiento. Sí. Hombre, yo, lógicamente, la última vez que bajé, pues sí, bajé y no tuve ningún problema. Estaba en 50 y tantos metros sin ningún problema. Pero también me cansa un poco toda la parafernalia que hay en torno ahora al buceo. Que si un traje completo, que si no sé qué, que si un salvavidas, que si un profundímetro tal, que si una cosa... Parece que un astronauta te baja... Sí.
Un árbol de Navidad, ¿eh?
Un árbol de Navidad. Aquello es... tardas media hora en ponerte todo aquello y luego otra media hora en quitártelo. En mi tiempo no había ni traje de neopreno. Cuando yo empecé en el Cruce Sur, todavía no se habían inventado las chaquetas de neopreno. Llevábamos a cuerpo descubierto un bañador, cogíamos la escafandra así, el cinturón, van al agua, nos poníamos la escafandra y bajábamos. No había nada, o sea, el traje de baño, eso, claro, nos congelábamos de frío enseguida, pero era nuestra, cuando estábamos navegando por allí, por el Mar Rojo y la Polinesia, ahí no, porque el agua estaba caliente, pero oiga, es que ahora parece eso, que te vayas a ir a Marte.
Sí.
Pero oiga, es que solo voy aquí a ver a estos amiguitos que están aquí, unos pececitos,
bueno,
estos largos que están ahí abajo.
La palabra de por si acaso forma parte de la vida del buceador, ¿eh? Llevamos muchas cosas por si acaso, que a veces
sí,
son
pero
absolutamente
inútiles. Yo
creo
que a veces tanto por si acaso es un poco demasiado.
Inútil, ¿no?
Eso, mire, y eso es culpa de los que quieren vender todas esas cosas. Que te están todo el día por si acaso, por si acaso, por si acaso. Y no, mire, no está. Hay que tener todo el por si acaso que tengas. Si no tienes la cabeza bien puesta y sabes lo que tienes que hacer, no sirve de nada.
Eso es bien cierto.
Eso está claro. Lo que tú tienes que tener en la cabeza, lo primero es dónde puedes llegar, qué puedes hacer y más o menos calcular qué tiempo puedes tener. Y eso es una cosa que solo te lo da la experiencia. El por si acaso tienes que tener un aparatito que te hace esto y otro aparatito que te, y el aparatito que te hace esto, al final te lías y el aparatito te confunde y ahí es donde puedes tener. Lo que hay que saber es aprender bien el oficio. Y luego los por si acaso ya veremos. Muy bien. Pero yo, la verdad, no soy de los que crean que hay que llenarse como eso, como un árbol de Navidad, y al final, aquí es que estoy mirando, el profundímetro o la temperatura que hace hoy en día en Atenas.
El sentido...
Eso como cuando te venden estos teléfonos móviles, que cada vez son más complicados, y entonces de repente, mira, aquí sale cuántos grados hacen Atenas en este momento y cuánto en Nueva York, y a mí qué diablos me importa.
El sentido común no se compra en las tiendas de buceo. El sentido común no se compra en las tiendas de buceo, y eso es lo que yo creo que es lo más importante.
Es lo importante. Y eso era lo que el comandante, y Frédéric Dumas y sus grandes buceadores, ellos lo que tenían era un sentido común. Todo el submarinismo es una cuestión del sentido común, y la vida es sentido común. Entonces tienes que saber cuáles son mis capacidades, cuáles son lo que puedo hacer, qué puedo llegar, cuánto tiempo puedo estar, y saber, más o menos, tener en la cabeza tu profesión.
Sin duda que sí.
Y eso no se sustituye con nada.
Estamos hablando con Alberto Vázquez Figueroa, una persona absolutamente vinculada con el mundo del mar. Es un sector, un mundo apasionado, apasionante, que desde luego los que han vivido, han viajado, seguramente, don Alberto, habrá conocido a alguna persona, conocida o no, popular o no, que le haya llamado la atención y que no pueda olvidar, ¿no? Vinculada con el mundo del mar.
Hombre, el primero de todos, el comandante, lógicamente. El comandante era un personaje, justo, un personaje fascinante. Frédéric Dumas, su mano derecha, era también. Me acuerdo de Gianni Roghi, que murió, era un buceador excepcional. Y murió en África, lo mató un elefante cerca de donde yo estaba en aquella época, coincidimos en aquella época. Era un excepcional buceador, además un hombre fuerte, muy enorme. Yo me acuerdo que venía a veces al Cruz del Sur y buceábamos juntos, y luego coincidimos en varios sitios. No, en aquella época había, yo conocía casi todos los grandes, y estamos hablando del nacimiento de esto. O sea, yo en España empezaba el 50, yo entré en el Cruz del Sur 57, si no me equivoco, 58, bueno, 57, 58, 59, no, con ejemplo. Y bueno, de españoles, pues todos, Eduardo, yo qué sé, tantos de aquella época, la mayoría ya, por desgracia, han desaparecido. Uh-huh. Aunque yo era, había uno magnífico que todavía vive, que Manglano, Gonzalo Manglano era un buceador extraordinario y un aventurero maravilloso con el cual podías ir al fin del mundo. Yo hice bien un montón de viajes con él, y fuimos incluso a buscar, encontramos unas pirámides preincaicas en los Andes ecuatorianos, y este se apuntaba a un bombardeo, fuera debajo del agua, encima del agua.
¿Dónde haga falta?
Ese era divertidísimo.
¿Dónde haga falta? En fin, mil y una anécdotas las que nos podría hablar y contar Alberto Vázquez Figueroa, personales, literarias. Hoy hemos tenido el placer de charlar, de recordar alguna de las anécdotas, alguna de las vivencias subacuáticas de una figura de tanta importancia en nuestro país a nivel literario, a nivel personal. Don Alberto, ha sido un placer. Gracias por atender nuestra comunicación telefónica. Hasta otra.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, un fuerte abrazo.
No sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que veo. Nada bueno, nada bueno.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Ets molt més que mil tarteres juntes, més que la llum que il·lumina Ciutadella per la nit. Ets més que córrer davant d'una destral aquella nit de Sant Joan.
Quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres posem el punt final en aquesta edició de A tota costa. Com sempre, us convidem encara a compartir dues hores de ràdio que arrenquen en uns instants, temàtiques totalment diferents, gastronomia, enologia, turisme. En uns instants us esperem amb una nova trobada a Trotamundos. Fins ara mateix.
Sou la coherència, el pas del temps, la vida en un moment, sou les tornades i ja.
seguiràs en tot moment. Tenim por però som valents, poc a poc el temps ens avança. Som molt més que vides que s'ajunten buscant el ritme.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació, l'actualitat cristiana, el moment.